L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui us dona un dia més la benvinguda en este temps de ràdio i actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a dilluns, som a 13 d'abril, encetem setmana informativament parlant i tal i com fem cada dia aquesta crònica, aquesta repassada a l'actualitat, l'encetem, com és habitual i diàriament, avançant el sumari de continguts en titulars. Temps d'informació que avui obrirem a Deltebre, municipi que ha estat escollit nou membre del Consell de l'Aigua i de la Junta de Govern d'aquesta Assemblea d'Usuaris de la Conca de l'Ebre. A l'informatiu d'avui parlarem també de l'actualitat que viu la cooperativa de l'Aldea. El jutge de lo mercantil dona un mes a la cooperativa per presentar el conveni amb els creditors. Per la seva banda, l'associació d'afectats ja ha anunciat que rebutjarà aquest conveni si proposa una quitança elevada. Seguirem destacant que la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Amposta valora de manera molt positiva els recursos econòmics que el contracte programa amb benestar i família suposaran per tal de donar recolzament a les persones més necessitades. I a Alcanar, l'Ajuntament anuncia que cobrirà la pista esportiva del Col·legi Públic Joan Baptista Serra. El recorregut informatiu de la jornada parlarà avui també passant per l'ametlla del grup Balfegó, que ha obtingut un dels premis Alimentos d'Espanya que dona el Ministeri d'Agricultura. El jurat valora l'aposta estratègica d'aquesta companyia per la pesca i l'aqüicultura sostenible i responsable. A la recta final del nostre temps d'actualitat tractarem també qüestions literàries. El rapitenc Miquel Reverter ha estat el guanyador del Premi Literari Vila de Santa Bàrbara de Poesia. Com tots els dilluns, ens farem ressò també de la jornada futbolística dels equips del territori. Coneixerem els resultats dels partits disputats pels equips de les nostres terres. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el nostre temps d'actualitat, ho avançàvem en titulars. Avui comencem parlant de Deltebre, que ha sortit escollit com a nou membre del Consell de l'Aigua i de la Junta de Govern a l'Assemblea d'Usuaris de la Conca de l'Ebre. I així ens ho explica en la primera de les cròniques, avui a l'informatiu i des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre celebrava el passat dimarts a les instal·lacions de la Fira de Mostres de Saragossa la reunió constitutiva de la seva Assemblea d'Usuaris, un dels òrgans principals de participació a la Conca. La reunió té lloc després del procés electoral de renovació parcial de representants que va iniciar l'organisme de Conca el juny de l'any passat i que té com a objectiu l'elecció de vocals que representen els usuaris a la Junta de Govern i al Consell de l'Aigua i també reelegir César Trillo com a president de Recs de l'Alt Aragó i com a vicepresident segon d'aquests òrgans que també representa els usos de la Conca. Per al Consell de l'Aigua, màxim òrgan de planificació de la Conca, s'han triat 32 nous vocals i entre ells elegir hi ha l'alcalde d'Deltebre, José Emilio Bertomeu, en representació de la part baixa de la Conca.
Sí, crec que és una notícia important per al municipi de Deltebre. El dimarts va fer una junta d'usuaris de tota la Conca de l'Ebre i en les negociacions ja no vam arribar a poder presentar candidatura. Vam arribar a un acord abans de presentar-la. I allí se va discutir les capitals de província que tindrien que anar. Jo la meva exposició només va ser una que s'hi tindria que tindre en consideració i que estiguessin tots representats de la part alta, de la part mitja i que jo creia que Deltebre era la que li corresponia a la part baixa de l'Ebre. i així ho han considerat i així se va consensuar la candidatura.
D'altra banda, el president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Xavier de Pedro, va visitar el passat dijous el Delta de l'Ebre per conèixer in situ les primeres obres que s'estan realitzant fruit de l'acord que es va assolir entre les comunitats de regants i la Confederació. Amb un pressupost de 2,5 milions d'euros es duen a terme millores agroambientals i modernització amb l'objectiu de fer un ús més racional de l'aigua a les séquies de Verges de Deltebre, integrada al Sindicat Agrícola de l'Ebre, i les de Balaguer i Cent Ducats, integrades a la Comunitat General de Regants de la Dreta.
Hace unos meses se llegó a un acuerdo con la Generalitat de Cataluña en relación con el canon del mini trasvase y sus rendimientos, pues que por parte de la Confederación había voluntad de destinar parte de estos rendimientos a los regadíos medioambientales del Delta del Ebro, ¿no? Y de esta forma pues reanudar pues esas obras que son tan importantes para el mantenimiento de estos riegos que por parte de la Confederación pues ya se han puesto en marcha pues unas actuaciones tanto en la margen derecha como en la margen izquierda y la voluntad es abrir un camino que tenga continuidad. Por parte de la Confederación, para nosotros es muy importante el empezar a tener actuaciones directamente propias de la Confederación aquí en el Delta del Ebro, que además las llevamos a cabo en coordinación con las comunidades de regantes y también con la Generalitat de Cataluña, que está perfectamente informada y de acuerdo con todas estas actuaciones, por cuanto entendemos que es fundamental para que todo esto progrese, pues que haya una perfecta coordinación y sintonía entre todas las administraciones implicadas y, por supuesto, también pues las comunidades de regantes.
Tots els projectes tindran com a finalitat un ús més racional de l'aigua, reduint pèrdues que es produeixen en les infraestructures de canals dels regadius de les dues marges de l'Ebre en el seu tram baix. La Confederació destina per primera vegada pressupostos propis a obres a la zona, en concret el fons del cànon del trasbassament a Tarragona, i ho fa aportant el 80% del cost total de les actuacions, complint així els criteris de millora agroambiental del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. El 20% es repercutirà via tarifes als usuaris beneficiaris, la clau de l'acord que permetrà que aquestes inversions es perllonguin en el temps. El president de la Confederació va recordar també la implicació i participació de la Generalitat per definir aquestes actuacions.
012. La Generalitat al teu costat. Apunta't a la garantia juvenil. Si tens entre 16 i 24 anys, estàs a l'atur i has acabat els estudis, la Generalitat de Catalunya es compromet a oferir-te en un termini de 4 mesos una oferta de feina, pràctiques laborals, formació o un itinerari d'emprenedoria. T'assessoraran per desenvolupar la teva idea de negoci o t'ajudaran a trobar l'oferta formativa o laboral que millor s'adapti al teu perfil. La garantia juvenil és una iniciativa de la Unió Europea. Troba més informació i inscriu-te a garantiajuvenil.gencat.cat, a l'oficina jove més propera o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
El recorregut informatiu del dia passa avui també per l'Aldea. El jutge de lo mercantil de Tarragona ha donat un mes als gestors de la cooperativa de l'Aldea per presentar el conveni amb els creditors que garantisca el retorn del deute de més de 6,2 milions d'euros que acumula la cooperativa. Si la proposta no aconsegueix, abans del dia 27 de maig, un suport mínim del 65% del capital passiu, a més de 300 creditors, entre els quals hi ha Bankia i els impositors, l'entitat es pot acabar liquidant. La presidenta de la cooperativa, Montserrat Llosa, s'ha mostrat esperançada, tot i les grans dificultats previstes. Llosa confia de poder seguir endavant gràcies a l'expectativa de rebre indemnitzacions arran del procés judicial obert per determinar les responsabilitats en la fallida. Arriba l'hora de la veritat per a la cooperativa aldeana just 3 anys després d'entrar en concurs de creditors. Les properes setmanes seran claus per determinar si l'entitat pot continuar treballant per tornar els més de 4,6 milions d'euros en estalvis que encara tenen entrampats més de 300 impositors de la secció de crèdit. Per aconseguir-ho, els nous gestors hauran de presentar formalment la seva proposta de conveni en un mes, com dèiem abans, del dia 27 d'abril, segons fixa la interlocutòria del titular del jutjat mercantil número 1 de Tarragona, emesa el passat 27 de març i comunicada el passat divendres. Un cop disposen del document, els gestors de l'entitat tindran fins al pròxim 27 de maig per negociar i buscar adhesions al conveni d'un mínim del 65% del capital passiu que es deu, posant sobre la taula dels creditors, que també poden votar en contra, el pla de retorn del deute i la possible acceptació de quitances. En el cas que no s'aconsegueixi aquest nivell de suport, Montserrat Llosa reconeixia obertament en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que s'obriria la porta a la liquidació definitiva, una situació amb la qual els impositors difícilment acabarien recuperant els diners. Llosa confia d'aconseguir l'acceptació del conveni amb l'expectativa d'aquestes possibles indemnitzacions que la cooperativa pugui rebre en el marc del procediment judicial obert. L'escoltem.
I esperant pues, que arriben les competicions o sigui, les indemnitzacions dels culpables i de tots els que van intervindre en aquesta història, que el que sempre dic, per acció o per omissió, perquè uns ho van fer-ho i els altres ho van permetre-ho.
La presidenta de la cooperativa de l'Aldea explicava també que l'entitat disposa ara d'un mes per presentar la proposta de conveni als creditors.
Pues hem de presentar el pla de viabilitat i esperar que, bueno, pues que els impositors i els acreedors s'aproven. Tenim ara uns dies fins al 27 d'abril per a i després s'ha de negociar. Tenim una altra data que exactament no me'n recordo, però bueno, això al maig ha d'estar llistit, a finals de maig ha d'estar llistit. Per tant, pues, fa esperançats en que poguéssim aprovar-ho i tirar endavant, si la majoria ho vol, evidentment, i si no volen, pues, no sé, suposo que el tema és la liquidació, que és l'espasa que tenim.
No serà fàcil, ho reconeixia la presidenta de la cooperativa, entre d'altres coses perquè el principal creditor no és altre que Bankia, també figura el BBA amb uns 400.000 euros, entitat financera imputada per suposada apropiació indeguda per la titular del jutjat número 1 de Tortosa en les diligències prèvies per esclarir les responsabilitats en el bloqueig de comptes de la secció de crèdit i la fallida. Al mateix temps, però, Llosa recorda també que les responsabilitats per acció o omissió que es puguen derivar d'aquest mateix procés podrien acabar convertint-se en el principal aval econòmic per fer front a la situació. I parlant encara d'aquesta qüestió, hem de destacar també que el president de l'Associació d'Afectats de la Cooperativa de l'Aldea, Jordi Gas, veu difícil que la cinquantena de socis que formen l'organització acabi donant suport a aquest conveni amb els creditors que la Junta de la Cooperativa ha de presentar abans del dia 27 d'abril, preveient que la proposta de recuperar els 4 milions i mig d'euros que continuen entrampats sigui la d'establir una quitança molt elevada, l'associació ja es planteja presentar un recurs. Per a Gas, no es pot confiar en les indemnitzacions que puguen resultar del procés judicial i demana a la Junta de la Cooperativa que sigui clara respecte a la viabilitat de l'empresa. I així ho explicava també en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies. Jordi Gas demana que es determine la viabilitat de l'empresa i que, si no és viable, que es tanque, perquè no es pot esperar a dependre, com dèiem, de les indemnitzacions del procés judicial. Jordi Gas.
Ells, independentment de la indemnització estem reclamant nosaltres com a afectats. Però és que, independentment de la indemnització, el conveni, el que han de fer és que si és viable, si no és viable. Si no és viable, el que han de fer és tancar. El que no poden fer és estar esperant a que nosaltres anéssim reclamant les indemnitzacions i esperar a cobrar de Bankia. O sigui, ells han de dir, és viable o no és viable? No és viable? Liquideu. És viable? Doncs pues aneu al conveni, però vull dir, el que no poden fer és estar esperant. És com si jo dic que confio en un toque la loteria. Això s'ha de dir, no? Vull dir que no. És una mica una utopia.
L'Associació d'Afectats de la Cooperativa de l'Aldea preveu que el conveni amb els creditors que prepara la Junta proposa una quitança del deute d'entre el 60 i el 70% amb un període de carència indeterminat. Amb aquestes condicions, l'entitat ja ha avisat que no acceptaran ni recolzaran el conveni. I de l'Aldea anem a Amposta. La regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Amposta ha valorat molt positivament els recursos econòmics que el contracte programa amb Benestar i Família suposaran per tal de donar recolzament a les persones més necessitades. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
La directora dels serveis territorials del Departament de Benestar Social i Família a les Terres de l'Ebre, l'ampostina Manolita Cid, va signar aquest passat divendres l'actualització de l'acord marc per tota aquest 2015 amb 5,7 milions d'euros als ajuntaments de Tortosa i Amposta i als consells comarcals del Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Més endavant firmarà també amb el del Baix Ebre. Aquests 5,7 milions d'euros formen part de la dotació dels 187 milions que la conselleria facilitarà als ens locals d'arreu de Catalunya per finançar serveis socials bàsics i especialitzats, lluitar contra la pobresa, especialment en les famílies amb infants i adolescents, i reforçar la cohesió social i la igualtat. La regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Amposta, Laia Subirats, comentava la importància d'aquesta assignatura.
El que pretén és donar continuïtat i reforçar a totes aquelles àrees referents a benestar social i família o a serveis socials, en aquest cas de l'Ajuntament d'Amposta, i que permeten entre altres tirar endavant serveis com l'ajuda domiciliària, el transport adaptat o l'atenció directa que els diferents professionals realitzen al llarg de tot l'any. Per tant, aquesta necessitat d'atenció, aquesta necessitat de finançament i per tirar endavant uns serveis socials de qualitat es garantitza amb aquesta nova assignatura del contracte programa.
A les Terres de l'Ebre, amb 5,7 milions d'euros, es consideren els serveis que ja es finançaven l'any passat i es reforcen les mesures de lluita contra la pobresa. Manolita Cid també ha anunciat que ja està treballant en les associacions municipals en el nou acord marc en matèria de serveis socials, altres programes relatius a benestar social i polítiques d'igualtat per al període 2016-2019.
Manifestació pel respecte i llibertat a la festa, a la cultura i a la tradició dels bous. Manifesta't a Amposta el diumenge 19 d'abril a les 11 del matí des del pavelló Firal. Taurins, aficionats, ara és l'hora de dir sí als bous. El 19 d'abril, tots a Amposta per defensar la nostra tradició.
Informatiu Inútil. Seguim ara parlant de l'Ajuntament d'Alcanar, que ha anunciat properament que obrirà la pista poliesportiva de l'escola Joan Baptista Serra. Ho farà concretament amb la concessió de la subvenció del Pla Especial d'Inversions Municipals 2015 de la Diputació de Tarragona. Una subvenció que s'eleva a 151.922 euros, quantitat que suposa el 97,8% del cost previst del projecte. La resta del cost, fins a completar el 100%, anirà a càrrec del mateix Ajuntament. El projecte, redactat pels serveis tècnics municipals, contempla una coberta lliure amb vigues alveolades sobre suports metàl·lics, essent una solució minimalista i de gran elegància que permetrà, segons ha manifestat tant la regidora d'Educació com la d'Esports, Mari Carmen Navarro i Eva Maria Queralt, un major ús d'aquest equipament esportiu tant per part dels alumnes del col·legi en horari escolar com de la resta d'entitats esportives del municipi fora d'aquest horari i calendari. La realització de l'obra és prevista per enguany mateix, intentant d'aprofitar els períodes de vacances per tal d'interferir lo mínim possible en l'activitat acadèmica de l'escola del Col·legi Públic Joan Baptista Serra. I des d'Alcanar viatgem ara cap a l'Ametlla i ho fem per destacar que el grup Balfegó ha obtingut un dels premis d'Alimentos d'Espanya, premis que atorga el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. El jurat ha valorat l'aposta estratègica de la companyia per la pesca i l'aqüicultura sostenible i responsable. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
I el grup Balfegó obté un dels premis d'Alimentos d'Espanya del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. El grup Balfegó ha estat reconegut com un dels premiats dels Alimentos d'Espanya, concretament en la categoria de producció de pesca i aqüicultura, que concedeix anualment al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Aquests premis reconeixen la tasca desenvolupada per les empreses, organitzacions i professionals a favor de la producció, oferta i divulgació dels aliments espanyols de qualitat, així com la seva contribució al desenvolupament del sector agroalimentari. En el cas del grup Balfegó, el jurat ha valorat la seva aposta estratègica de la companyia per la pesca i l'aqüicultura sostenible i responsable amb la tonyina roja, també la seva transparència i la política d'inversió continua en I+D+I. L'alta qualitat del seu producte, així com els resultats dels seus plans d'internacionalització i diversificació de la seva activitat. I és que, si fa temps la gran part de la seva exportació es destinava al Japó, concretament un 95%, actualment és un 65%, i també exporta a 20 països més, com Estats Units, Colòmbia, Corea, Tailàndia, Singapur, Emirats Àrabs i Brasil.
Gràcies, Olga. I abans d'arribar a la informació esportiva, tractem avui també qüestions de l'àmbit de la cultura. El rapitenc Miquel Reverter Aguilar ha estat el guanyador del Premi Literari Vila de Santa Bàrbara de Poesia. L'obra premiada es titula Mare i és una de les 20 que es van presentar en aquesta convocatòria. El Premi d'Assaig queda desert, ja que l'única obra presentada no complia amb el mínim requerit de 30 pàgines. De tot plegat, ens en parla des de la Plana Ràdio Josep Roig.
El dilluns 30 de març va tenir lloc la reunió del jurat del 24è Premi Literari Vila de Santa Bàrbara per debatre i decidir sobre quines obres eren les millors en les categories de poesia i assaig, modalitats literàries que es convocaven enguany des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Santa Bàrbara. En aquesta edició, el total d'obres presentades ha estat de 21, una en la modalitat d'assaig i 20 en la modalitat de poesia, segons la regidoria, quantitat considerablement superior a anys anteriors. Els quatre membres del jurat expressaven la seva opinió respecte de les 20 obres participants en la modalitat de poesia i una obra que va participar en la modalitat d'assaig en aquesta 24a edició del concurs literari Sant Jordi Vila de Santa Bàrbara. Primerament, en la modalitat de poesia s'excloïen del concurs 5 de les obres presentades per no complir algun dels punts de les bases de la convocatòria. Concretament, dues obres es van excloure per ser del mateix autor, una obra per presentar-se fora de termini, una obra per ser un recull inferior a 10 composicions i una obra també es va excloure perquè incloïa algun poema no original. Seguidament, en la modalitat d'assaig, s'excloïa l'única obra presentada perquè no complia amb el mínim requerit de 30 pàgines. En quant al Premi de Poesia, dotat amb 300 euros, finalment es concedia a l'obra Mare, de Miquel Reverter Aguilar, resident a Sant Carles de la Ràpita. També es va atorgar un accèssit local, dotat amb 60 euros, a l'obra Històries viscudes, de Maria Rosa Pons Caire. El Premi d'Assaig, dotat amb 300 euros, va quedar, com hem dit, desert per motiu expressat anteriorment. Els membres del jurat es mostraven, tot i això, satisfets per l'elevada participació i la qualitat de les obres presentades en aquesta edició i per mantenir la cultura viva a través d'aquestes manifestacions culturals. A més, també comentaven que la participació d'autors del municipi s'ha incrementat notòriament, cosa que els feia coincidir en el fet que hi ha molts bons autors del poble dignes de presentar-se al concurs i que, per lo que sembla, no acaben de fer. L'entrega dels premis es farà efectiva el dissabte 18 d'abril a partir de les 7 de la tarda i a l'Smart Centre.
Del 24 al 26 d'abril, 11a Fira de l'Arròs i el Comerç a l'Aldea. Tallers de cuina, degustacions d'arrossos, concerts, exhibicions equestres, trobades de playmobils, de punteires, de jotes... Tot això i molt més t'espera a l'Aldea del 24 al 26 d'abril. 11a Fira de l'Arròs i el Comerç.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
Com cada dilluns, a la recta final del nostre temps d'actualitat, abans d'arribar a la previsió meteorològica, repassem també l'actualitat futbolística. Mos fixem en els diferents partits disputats pels equips del territori en la jornada d'aquest cap de setmana. Comencem, com sempre, amb el grup català de la tercera divisió, on tenim un representant de les nostres comarques. Es tracta concretament de l'Ascó, l'equip de la Ribera d'Ebre, que malauradament i en aquesta ocasió ha vist com el seu rival directe a la classificació l'avançava al combinar la victòria de la Pobla de Mafumet a casa contra la Cerdanyola amb la derrota que l'Ascó sofria en el seu desplaçament al camp del Rubí, tot i que per la mínima 1-0 va caure derrotat l'Ascó i, per tant, alternança de líder a la classificació. La Pobla és líder ara amb 61 punts, mentre que l'Ascó és segon amb 59. I atenció, perquè la propera jornada rebrà la visita del tercer classificat. L'Ascó a casa jugarà el proper cap de setmana contra l'Europa. Anem a la primera catalana i empat és el resultat que marca la jornada dels dos representants de les nostres terres. Empat de la Rapitenca al camp del Mollerussa, 1-1 gràcies a un gol d'Adri al minut 87, i empat també de l'Amposta en el seu desplaçament al camp del Viladecans, en este cas amb el resultat de 2-2, un puntet més per als d'Amposta, que porten ja 8 jornades sense perdre partit. A la classificació, l'Amposta és quint amb 40 punts, mentre que la Rapitenca és novena, en suma 38. Passem a la segona catalana en el grup SEX, 27a jornada de campionat, i els resultats del Tebre 0, Catalonia 2, Tancat 1, Alcanar 3, Camarles 1, Vilaseca 8, L'Ampolla 1, La Cava 4, La Canonja 1, Roda de Barà 2, Cambrils 1, Gandesa 0, Jesús i Maria 5, Campclar 2, Remolins Vítem 0, Valls 1 i Tortosa 6, Sant Pere i Sant Pau 0. És líder destacat el Vilaseca amb 67 punts, seguit del Jesús i Maria, que en suma 59. A la tercera catalana, grup primer, també 27a jornada de campionat, i els resultats: Perelló 2, Sant Jaume 0, Santa Bàrbara 4, Roquetenc 3, La Sénia 2, Pinell 2, Batea 4, Ginestar 0, Aldeana 1, Campredó 1, Ulldecona 2, Flix 4, Horta 0, Corbera 3, Alcanar 0, Godall 2 i l'Ametlla 2, Mora la Nova 1. A la classificació, empatats amb 51 punts, són líders el Godall i el Corbera. L'Ulldecona i el Santa Bàrbara ocuparien tercera i quarta posició respectivament, tots dos a un punt, amb 50. I acabarem fixant-nos en el grup 20è de la quarta catalana, on militen els equips de les nostres terres, 25a jornada de Lliga, i els resultats: Jesús i Maria B, 2, Olímpic Mora d'Ebre 0, Ebre Escola 1, Xerta 2, Benissanet 2, Remolins Vítem B 2, Ascó B 6, Tivenys 1, Vilalba 6, Aldeana B 0, Arnes 2, Camarles B 1, Roquetenc B 2, Bot 1 i Catalònia B 1, La Galera 0. Líder, el Vilalba amb 57 punts, seguit de l'Ascó B, que en té 54.
Dins del desplegament del Pla Local de Dones, taller Retorn a l'Origen. Un viatge a l'essència de lo femení. Taller de primavera. Naixen noves arrels. Algo està emergent. Element terra. Facilitadores: Reyes Martín Simón, professora de ioga. Pilar Centelles Mas, farmacèutica de l'ànima. Dissabte 18 d'abril, de 4 a 7 de la tarda. Lloc: al local de l'Associació de Dones de l'Aldea, antiga estació de tren. Organitza excel·lentíssim Ajuntament de l'Aldea. Inscripcions a l'Ajuntament, les places són limitades. Màxim 15 persones. El preu del taller és de 10 euros. Dissabte 18 d'abril, de 4 a 7 de la tarda. Inscripcions obertes a l'Ajuntament de l'Aldea, telèfon 977-450012. Taller Retorn a l'Origen. Ajuntament de l'Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
La situació meteorològica encara no ens parla de massa canvis. Arribaran a partir de dimecres o dijous. De moment, però, encara altes pressions, vents de mà de component est, girant a component sud de cara a dimarts, i això afavorirà que puguin pujar encara una mica més les temperatures. A curt termini, així doncs, cel serè, cel ras, contundent a primeres hores del matí arreu de Catalunya, mínima sense massa canvis, encara amb maró, especialment a la meitat sud del litoral, amb mar de fons. I a la tarda només destacar que puguin créixer algunes nuvolades a zones de muntanya del nord del país, amb possibilitat remota, però possibilitat que pugui haver-hi algun ruixadet cap a l'extrem nord del Pirineu Occidental. màximes que demà poden ser lleugerament més altes respecte a les que hem tingut avui, especialment cap a zones de l'interior. I els propers dies, com dèiem, dimarts, pocs canvis. Ambient assolellat, núvols a punts de muntanya durant la tarda i aparició d'alguns intervals de núvols alts pel sud. Dimecres més extensos, núvols alts, mitjans, deixant el cel més tapat i els canvis arribarien a partir de dijous. Baixa de les temperatures, algun ruixant i alguna tempesta, sobretot cap a l'oest.
Com cada dia, amb la previsió del temps, arribem a l'hora de posar ja el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat elaborat conjuntament i amb la participació dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE, un temps que també avui, dilluns 13 d'abril, ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornem. Fins llavors. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.